Bon dia a tothom. Donarem inici a aquest ple extraordinari convocat per avui a les 14:30 hores amb el següent ordre del dia. Apartat A, assumptes per aprovar el ple. El primer punt és l'aprovació, si escau, de l'acte de la sessió anterior 2/2013, de data 27 de febrer 2013. Senyor Ibor, Ciutadans.
A favor.
Senyor Eduardo López, Partit Popular de Catalunya.
A favor.
Senyora Maite Huerta, Partit Socialista de Catalunya.
A favor.
Senyor Federic Royuela, Convergència i Unió. Queda aquest primer punt, doncs, aprovat per unanimitat. Passaríem al segon punt, que és l'aprovació del reglament de Banc d'Aliments de l'Ajuntament de Roda de Berà. Senyora secretària.
Torno a començar, doncs. La Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de Roda de Berà, després de la posada en marxa del Banc d'Aliments, es planteja la necessitat de regular i ordenar el conjunt d'accions del programa de donació d'aliments. Aquelles persones que acreditin mancances en els recursos bàsics d'alimentació per causes econòmiques o altres motius, especialment aquells que presentin un alt risc d'exclusió social. La realitat existent al nostre municipi mostra que cada cop hi ha més persones en precarietat per culpa de la crisi econòmica, que normalment colpeja sempre els col·lectius més desafavorits. Els professionals que treballen directament dia a dia amb la població són els que detecten les necessitats i carències d'aquest servei. És per això que des de la Regidoria de Serveis Socials, donat l'augment de la demanda d'usuaris del servei del Banc d'Aliments per part de la població, vol impulsar la regulació del mateix, creant un reglament que contribueixi a definir les pautes perquè les persones usuàries puguin accedir al mateix i marcar els criteris que hauran de reunir els usuaris per poder gaudir del programa d'aliments, tenint en compte les circumstàncies familiars, les dades socioeconòmiques i les dades sociofamiliars o individuals. El reglament dotarà d'una eina al personal de serveis socials per poder valorar les sol·licituds i establirà uns paràmetres objectius i mesurables per a la concessió dels ajuts. Resulta, per tant, necessari aprovar aquest reglament que s'adecui i adapti a les necessitats per poder dotar d'un bon funcionament el servei. S'ha examinat el reglament regulador del Banc d'Aliments de l'Ajuntament de Roda de Berà, així com els informes obrants a l'expedient. L'aprovació de les ordenances i reglaments municipals és una competència atribuïda al ple de la corporació amb caràcter indelegable a tenor dels articles 22.2d i 23.2b i 49 de la Llei de Bases del Règim Local, aprovant-se per majoria simple, complint el reglament amb la legalitat vigent i amb la finalitat d'establir una reglamentació pel bon funcionament del servei del Banc d'Aliments de Roda de Berà. Per tot l'exposat, aquesta alcaldia proposa previ dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Governació, Hisenda i Promoció Econòmica per a la seva aprovació pel ple de la corporació l'adopció del següent acord. Primer, aprovar inicialment el reglament regulador del Banc d'Aliments de l'Ajuntament de Roda de Berà. Segon, establir un període d'informació pública mitjançant publicació de l'anunci relatiu a l'acord d'aprovació inicial en el butlletí oficial de la província de Tarragona i el taulell d'anuncis de l'Ajuntament, així com donar audiències que puguin resultar interessats durant un període de 30 dies per a qui puguin presentar al·legacions i suggeriments, els quals s'hauran de resoldre per la corporació. En el supòsit de no produir-se aquestes al·legacions, el reglament es considerarà definitivament aprovat. Sotmès a votació les propostes, voten a favor els membres del grup municipal de Convergència i Unió amb un valor de 7 vots. Vota a favor el membre del grup municipal de Ciutadans amb un valor d'un vot. Vota a favor el membre del Partit dels Socialistes de Catalunya amb un valor de 4 vots. I vota a favor el membre del grup municipal del Partit Popular amb un valor d'un vot. Per tot això, aquesta comissió informativa proposa al ple de l'Ajuntament per unanimitat estimar la proposta.
Senyor Bor, Ciutadans, a vot d'explicació de vot, si escau.
A favor.
Senyor Eduardo López, Partit Popular de Catalunya, vot d'explicació de vot, si és el cas.
A favor.
Senyora Maite Huerta, Partit Socialista de Catalunya, vot d'explicació de vot, si s'escau.
A favor.
Senyor Ferrer Royuela, vot d'explicació de vot. S'aprova, doncs, aquest segon punt de l'aprovació del banc de l'aprovació del reglament de Banc d'Aliments de l'Ajuntament de Roda de Berà per unanimitat. Passaríem, doncs, al tercer punt, que és l'aprovació del canvi de denominació del nucli urbà de Roda de Berà. Senyora secretària, què ens diu el dictamen de la comissió?
Sí. Mitjançant la resolució del Departament de Governació i Relacions Institucionals 2935 del 2012, de 27 de desembre, publicada al DOC de 7 de gener del 2013, es va donar conformitat per part del Departament de Governació i Relacions Institucionals al canvi de nom del municipi de Roda de Berà, que va passar a denominar-se Roda de Berà, incorporant aquesta modificació en el registre d'ens locals de Catalunya. Un cop efectuat el canvi de denominació, i atès que el nostre municipi té diferents nuclis de població que fan servir el terme Berà, mitjançant decret de l'alcaldia número 80 del 2013, data 28 de gener, es va incoar expedient per modificar-los d'acord amb el procediment establert a l'article 14 del decret 139-2007 de 26 de juny, que regula la denominació, els símbols i el registre d'ens locals de Catalunya. Sotmès l'expedient a informació pública per període de 30 dies mitjançant anunci publicat al butlletí oficial de la província número 39 de 15 de febrer del 2013, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6.318 de 19 de febrer del 2013 i al taulell d'anuncis de la corporació, durant aquest termini no s'han presentat al·legacions. Vist el dictamen favorable sol·licitat amb posterioritat a la informació pública a l'Institut d'Estudis Catalans sobre la normativa del nom de població i del municipi de Roda de Berà, a fi que, d'acord amb el decret de l'alcaldia de 28 de gener del 2013, es pogués tramitar el canvi de denominació del nucli de població i capital del nostre municipi, així com de la resta de noms del nucli de municipi que inclouen nom Berà, per adequar-la a la normativa lingüística vigent, correspon al ple de l'Ajuntament pronunciar-se en el termini de 3 mesos a comptar des de la data d'incoació de l'expedient per majoria simple dels membres presents, d'acord amb el que preveu l'article 14.3 del decret 139/2007 de 26 de juny, que regula la denominació, els símbols i el registre d'ens locals de Catalunya. Per tot l'exposat anteriorment, aquesta alcaldia proposa predictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Governació i Hisenda, Promoció Econòmica per a la seva aprovació pel ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord. Primer, aprovar el canvi de denominació del nucli de població anomenat Roda de Berà, capital del municipi, per la seva denominació correcta anotada en el registre d'ens locals de Catalunya com a Roda de Berà, així com aquells nuclis de població que formen part del municipi i que utilitzen en el seu topònim l'expressió Berà, a fi que passi a ser la de Berà Amè, adequant-los a la normativa lingüística vigent i a la tradició toponomàstica catalana. Segon, comunicar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya l'acord adoptat pel ple de l'Ajuntament. Tercer, facultar l'alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris per fer efectius els acords precedents. Sotmès a votació les propostes, voten a favor els membres del grup municipal de Convergència i Unió amb un valor de 7 vots, vota a favor el membre del grup municipal de Ciutadans amb un valor d'un vot, vota a favor el membre del partit del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya amb un valor de 4 vots i vota a favor el membre del grup municipal del Partit Popular amb un valor d'un vot. Per tot això, la Comissió Informativa proposa al ple de l'Ajuntament per unanimitat estimar la proposta.
Sí, senyor Ivo, Ciutadans.
A favor.
Senyor Eduardo López, Partit Popular de Catalunya, vot.
A favor.
Senyora Maite Huerta, vot d'expedició de vots, si és el cas.
A favor.
Senyor Fàtic Rayola. S'aprova doncs aquest tercer punt del canvi de l'aprovació del canvi de denominació del nucli urbà de Roda de Berà per unanimitat també. Passaríem al quart punt, que és la delegació de la competència sancionadora en matèria de gossos considerats potencialment perillosos del ple en l'alcaldia. Senyora secretària, què ens diu el dictamen?
Sí, l'article 13.7 de la Ley 50/99/23 de diciembre sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos en relació a l'article 13 de la Llei 10/99 de 30 de juliol sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos confereix la competència sancionadora a l'alcalde per infraccions lleus i al ple de l'Ajuntament en cas d'infraccions de caràcter greu i molt greu. En virtut del principi d'autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió dels assumptes municipals, es considera operativa la delegació de la competència sancionadora en matèria de gossos considerats potencialment perillosos del ple a l'alcaldia. De conformitat amb l'article 22.4 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i normativa concordant, el ple de la corporació pot delegar l'exercici de les atribucions pròpies a l'alcaldia i a la Junta de Govern local sempre que no es trobi entre aquelles matèries indelegables previstes en els articles 22.4 esmentat i 13 de la Llei 30/92 de 26 de novembre del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Per tot això es proposa la Comissió Informativa de Medi Ambient, Governació i Senda i Promoció Econòmica per a la seva aprovació pel ple de la corporació a l'adopció del següent acord. Primer, efectuar en favor de l'alcaldia una delegació d'atribucions en matèria de competència sancionadora per les infraccions de caràcter greu i molt greu establertes en l'article 13.7 de la Llei 5099 de 23 de diciembre sobre el règim jurídic de la tenència d'animals potencialment peligrosos en relació a l'article 13 de la Llei 10/99 de 30 de juliol sobre tenència de gossos considerats potencialment perillosos. Segon, de conformitat amb el que s'estableix l'article 51.2 del Reial Decret 2568 del 86 de 28 de novembre, la present delegació tindrà efecte des del dia següent a l'adopció d'aquest acord. I tercer, publicar aquest acord en el butlletí oficial de la província. Sotmesta a votació les propostes, voten a favor els membres del grup municipal de Convergència i Unió amb un valor de 7 vots. Vota a favor el membre del grup municipal de Ciutadans amb un valor d'un vot. Vota a favor el membre del grup municipal del Partit de Socialistes de Catalunya amb un valor de 4 vots. I vota a favor el membre del grup municipal del Partit Popular amb un valor d'un vot. Per tot això, aquesta comissió informativa proposa al ple de l'Ajuntament per unanimitat estimar la proposta.
Senyor Borg, Ciutadans.
A favor.
Senyor Eduardo López,
a favor.
Senyora Maite Huerta, Partit Socialista de Catalunya.
A favor.
Senyor Fèdic Rayuela, Convergència i Unió.
A favor.
Aprovaríem doncs aquest quart punt per unanimitat. Passaríem al cinquè punt, que és l'implantació del servei del centre de dia. Senyora secretària, el dictamen de la comissió que ens diu?
Sí. Mitjançant acord plenari de data 20 de desembre del 2012, es prengui en consideració i sometí a informació pública l'expedient per a l'establiment del servei públic municipal de centre de dia per a gent gran. Mitjançant anuncis publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 6.298, de data 22 de gener de 2013, Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número 12, de 15 de gener del 2013, expirant el termini d'informació pública el dia 26 de febrer del 2013. L'anunci ha estat també exposat al tauler de dictes de l'Ajuntament i dintre del termini d'informació pública no s'han presentat al·legacions. Tanmateix, s'ha donat audiència a l'Associació de Jubilats i Pensionistes com a col·lectiu interessat en aquest expedient, havent presentat escrit amb registre d'entrada 1.283 de 7 de març de 2013 amb els suggeriments que obren a l'expedient i que fan referència a aspectes relatius a l'ús i neteja de l'accés a l'edifici i a la possibilitat que els usuaris del centre de dia facin ús dels serveis del casal. Com sigui que aquestes manifestacions fan referència a qüestions alienes al funcionament del servei a implantar i al seu règim estatutari, es desestimen sense perjudici que un cop en marxa el servei públic es vetlli per l'adequada coordinació del funcionament dels dos espais. El tràmit procedent, d'acord amb l'article 162 del decret 179/95 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de l'ENS locals, és l'aprovació definitiva pel ple de l'establiment del servei, del projecte d'establiment i del règim estatutari dels usuaris del servei. En virtut dels anteriors antecedents, aquesta regidoria, previ dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Senda, Governació i Promoció Econòmica, proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, desestimar les al·legacions presentades per l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roda de Barà per ser alienes al funcionament del servei a implantar i al seu règim estatutari sense perjudici que un cop en marxa el servei públic es vegi per l'adequada coordinació del funcionament dels dos espais, casal d'avis i centre de dia. Segon, establir el servei públic de titularitat municipal de centre de dia per a gent gran d'acord amb la memòria justificativa, els documents complementaris adjunts, servei que es prestarà en règim de lliure concurrència i sota la forma de gestió indirecta, en la modalitat de concessió mitjançant contracte de gestió de servei públic a adjudicar per procediment obert i tramitació ordinària. Tercer, aprovar el projecte d'establiment del servei públic municipal de centre de dia que consta a l'expedient i que inclou el règim estatutari dels usuaris del centre. Quart, lliurar els exemplars del projecte d'establiment amb el règim estatutari dels usuaris, juntament amb el testimoni fefaent d'aquests acords, al Departament de Governació de la Generalitat i a l'Administració de l'Estat. Cinquè, facultar àmpliament al senyor alcalde d'aquest Ajuntament per a l'atorgament de qualsevol document públic o privat necessari per executar els acords anteriors. Sotmès a votació les propostes, voten a favor els membres del grup municipal de Convergència i Unió amb un valor de 7 vots, vota a favor el membre del grup municipal de Ciutadans amb un valor d'un vot, vota a favor el membre del grup municipal dels Socialistes de Catalunya amb un valor de 4 vots i vota a favor el membre del grup municipal del Partit Popular amb un valor d'un vot. Per tot això, aquesta comissió informativa proposa al ple de l'Ajuntament per unanimitat estimar la proposta.
Sí, senyor Borg, Ciutadans.
A favor.
Senyor Eduardo López, Partit Popular de Catalunya.
Simplemente comentar que, como ya dijimos en su día, creemos que este servicio es importante para Roda y, por tanto, cuanto antes lo podamos poner en marcha, mucho mejor.
Senyor Eduardo López, Partit Popular de Catalunya, pot explicar si de vot si s'escau, doncs?
A favor.
Senyora Maite Huerta, Partit Socialista de Catalunya, pot explicar si de vot si és el cas?
A favor.
Senyor Federico Royola, Convergència i Unió, pot explicar si de vot si és el cas també?
A favor.
Passaríem, doncs, una vegada aprovat per unanimitat aquest cinquè punt, passaríem al sisè, que és la modificació de l'ordenança fiscal número 16 i número 18. Senyora secretària.
Sí. El text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l'aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació han de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària a fi de donar compliment al que estableix l'article 85 de la llei 58/2003 de 17 de desembre general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. Així mateix, la disposició addicional quarta, apartat tercer, de la Llei General Tributària, article 12 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, possibiliten que les entitats locals adaptin l'aplicació de la normativa tributària general al règim d'organització i funcionament propi de cada entitat. Previsió aquesta que justifica la proposta d'aprovar i mantenir actualitzada amb les modificacions que s'escaiguin una ordenança general redactada a l'empara de l'article 106.2 de la llei 7/85 de 2 d'abril reguladora de les bases del règim local. En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l'article 25 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la unitat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes, verificat que en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d'activitats administratives de competència local que s'imposen o es modifiquen, l'import de la recaptació estimada no excedeix en el seu conjunt del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que el preveu l'article 24.2 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, vistos els informes de secretaria i d'intervenció, aquesta regidoria proposa al ple previ dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Governació i Hisenda de Promoció Econòmica l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals següents. Primer, l'ordenança fiscal número 16, reguladora de la taxa per les entrades de vehicle a través de voreres i les reserves de la via pública per aparcament, càrrega, descàrrega, mercaderies de qualsevol mena. Es modifiquen els apartats A, B i U de l'article 6, referents a la quota tributària, que queda redactat de la següent manera. Article 6. Quota tributària. La quantia de la taxa es determinarà d'acord amb les següents tarifes. A. Entrades de vehicles a través de voreres, guals permanents i reserves d'aparcament. En l'apartat A, amb una amplada inferior o igual a 3 metres, s'estableixen diferents imports en funció de que les entrades siguin habitatges unifamiliars i garatges particulars, que en aquest cas l'import és de 68,70 euros, o bé aparcaments comunitaris de fins a 5 places, que en aquest cas és de 90,20 cèntims. A l'apartat 3, aparcament comunitari de fins a 15 places, que en aquest cas l'import és 158,80 cèntims, i aparcaments comunitaris de més de 15 places, cas en què l'import serà 364,90 euros. Per cada metre o fracció que excedeixi dels 3 metres d'amplada, s'aplica una quantitat que és la de 51,50 euros. L'apartat C introdueix la tarifa aquesta. Entrades i sortides en locals comercials o industrials per càrrega i descàrrega de mercaderies i naus de polígons industrials per qualsevol amplada amb un import de 300,54 euros i per cada placa de gual 32,20 euros. L'amplada que es fa en referència als apartats anteriors s'entendrà que és la que existeix entre els dos extrems del portal objecte de l'aplicació d'aquesta taxa. En el supòsit de canvi de nom de la llicència de guard permanent, es cobrarà la taxa per la tramitació de l'expedient de llicència de guard permanent d'acord amb l'ordenança fiscal número 6. A l'apartat B, reserves de la via pública. Autorització especial d'estacionament o prohibició d'aparcament en les vies públiques. Per a, en primer lloc, parades de taxi, amb un import de 100 euros per any i llicència concedida, i en l'apartat B, resta de reserves o prohibicions d'aparcament per un import de 16 euros amb 10 cèntims per metre lineal i any. Es modifica també l'ordenança fiscal número 18, reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. En concret, l'article 6, referent a la quota tributària, que queda redactat de la següent manera. La quota a satisfer per aquesta taxa s'obté de l'aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents. Primer, mensual. En apartat A, ocupació mitjançant taules i cadires per períodes fins a 6 mesos. Per cada metre quadrat o fracció de superfície ocupada per mes, 2 euros amb 90 cèntims. B, ocupació mitjançant taules i cadires per períodes de més de 6 mesos. Per cada metre quadrat o fracció de superfície ocupada per mes, 2 euros amb 35 cèntims. C, ocupació per taules i cadires instal·lades sota veles o marquesines per períodes fins a 6 mesos. Per cada metre quadrat o fracció de superfície ocupada per mes, l'import serà de 3 euros amb 10 cèntims. D, ocupació per taules i cadires instal·lades sota veles o marquesines per períodes de més de 6 mesos per cada metre quadrat o fracció de superfície ocupada per mes, 2 euros amb 58 cèntims. En les ocupacions setmanals, que és l'apartat 2, A, ocupació mitjançant taules i cadires per períodes d'una setmana per cada metre quadrat o fracció de superfície ocupada per setmana, 0,77 euros. B, ocupació per taules i cadires instal·lades sota veles o marquesines per períodes d'una setmana per cada metre quadrat o fracció de superfície ocupada per setmana, 0,88 euros. I finalment l'apartat 3, que és quincenal, per ocupacions mitjançant taules i cadires per períodes d'una quincena, per cada metre quadrat o fracció de superfície ocupada per quincena, 1 euro amb 50 cèntims. I l'apartat B, ocupació per taules i cadires instal·lades sota veles o marquesines per períodes d'una quincena, per cada metre quadrat o fracció de superfície ocupada per quincena, 1 euro amb 65 cèntims. Encara que les veles i o marquesines no ocupen la totalitat de l'ocupació destinada a les taules i cadires, meritarà la tarifa corresponent a l'apartat B la totalitat de l'ocupació. Regles particulars d'aplicació. A. Si el nombre de metres quadrats de l'aprofitament no era sencer, s'arrodonirà per excés per obtenir la superfície ocupada. B. Si com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors, barbacoes o altres elements auxiliars es delimita una superfície més gran que la que ocupen les taules i les cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul. I C. Els aprofitaments seran temporals i l'Ajuntament establirà el període autoritzat per l'ocupació. L'acord segon diu, exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords d'aprovació provisional, així com el text complet de les ordenances fiscals modificades durant el termini de 30 dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el butlletí oficial de la província. Durant el període d'exposició pública de les ordenances, els que tinguin un interès directe o resultin afectats en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportuna. Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. Sotmès a votació, les propostes voten a favor els membres del grup municipal de Convergència i Unió amb un valor de 7 vots. Vota a favor el membre del grup municipal de Ciutadans amb un valor d'un vot. Vota en contra el membre del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya amb un valor de 4 vots i s'absté el membre del grup municipal del Partit Popular amb un valor d'un vot. Per tot això, aquesta comissió informativa proposa al ple per majoria estimar la proposta.
Senyor Ibor, Ciutadans, vot d'explicació de vot, si escau.
Bien, votaremos a favor, como hicimos ya en comisión, básicamente fijándonos en un tema. Creemos que el aumento es importante, económicamente se va a recaudar una cantidad sustancial, sobre todo con arreglo a años anteriores. Y quiero entender que esto viene motivado porque en su momento pues no se llevó a cabo, después de una clase magistral que nos dio el señor Royuela acerca de había que aplicar prácticamente con estas palabras todas las ordenanzas, porque para eso estaban. Y resulta que una de estas ordenanzas pues se hace marcha atrás, no se aplica el acceso a través de la acera de los vehículos. Deciden ustedes no aplicarla. Creemos que esta subida en el precio de los vados pues obedece en buena medida a no aplicar esa tasa. También pensamos que bueno, si hay ordenanzas que no se aplican, ustedes tampoco hablan de derogarlas o de suprimirlas o de qué demonios vamos a hacer con esta ordenanza, o si se va a aplicar al año que viene, si no se va a aplicar. No han dicho nada al respecto. En cualquier caso, siempre creemos que, en fin, un vado muchas veces es una necesidad, pero otras veces es más el fruto de la comodidad o una cuestión de comodidad para aquella persona a la hora de poder entrar su vehículo en su garaje. Pero en cualquier caso esto es voluntario, mientras que otro tipo de ordenanzas pues tienen un carácter obligatorio y a veces más indiscriminado. Esta es la razón por la que nos lleva a votarles a favor. Gracias.
Sí, gracias. Señor Eduardo López, Partido Popular de Cataluña. Voto explicación de voto si es CAU.
Muchas gracias, señor alcalde. Nosotros vamos a mantener el voto que emitimos en la comisión. Nos vamos a abstener, en principio porque estando de acuerdo que había que hacer la modificación, muy probablemente la cuantía nos parece excesiva. Pero también ahondando en la respuesta que el señor Royuela me dio el otro día en la pregunta que le hicimos en el Pleno, aprovechando esa modificación, muy probablemente la eliminación de la tasa, por lo cual le felicito por saber rectificar a tiempo y en eso creo que también da mucho que decir a un político cuando es capaz de rectificar en algo que el pueblo realmente no lo desea, y ustedes así lo han hecho, pero sin embargo queda incompleto el suprimir el punto de la ordenanza fiscal. Y evidentemente esto suscita una pequeña preocupación, o grande, en función de la respuesta que el señor portavoz me dio. Porque si se aplicaba porque era obligatorio cumplimiento su aplicación, ¿por qué no la suprimimos para no estar de forma ilegal, tal y como nos manifestó el señor portavoz? Por todo ello, nosotros nos abstenemos. Una puntualización. Yo no tomaría los vados, señor Ibor, como un lujo. Yo creo que los vados son importantes, al igual que los parkings de las viviendas, porque de esa manera desahogamos la vía pública al máximo. Nada más. Muchas gracias.
Sí, señora Maite Berta, Partit Socialista de Catalunya. Voy a explicar si de vos se escau.
Por alusiones.
¿Perdón?
Por alusiones, un segundo.
Ah, va.
He dicho que a veces muchas veces era cuestión de necesidad y a veces era una simple cuestión de comodidad. También he pronunciado la palabra necesidad.
Señora Maite Berta, Partit Socialista de Catalunya, voto explicació de vot, si escau.
Nosotros mantendremos nuestro voto en contra a la modificación de esta ordenanza, y además es que se nos plantean ciertos interrogantes que nos gustaría que tuviesen en consideración, y en tal caso sí que podríamos llegar a votar a favor. Estos interrogantes podrían ser: ¿por qué no se propone la modificación del artículo 3, sujetos pasivos, apartado número 1 de la ordenanza número 16, que es el apartado objeto de la polémica? ¿Y por qué se proponen aumentos de tarifas, a nuestro entender, desmesuradas, de aplicación muy limitadas por irretroactividad de la norma y que solo es aplicable en el 2013 a los solicitantes de nuevos vados a partir de la entrada en vigor de la modificación, hecho que debe conocer el responsable del área y portavoz? Por lo tanto, ante lo expuesto, nosotros proponemos que la modificación del artículo 3.1, la supresión de 1, o els que es beneficin de l'aprofitament, si es va procedir al gaudiment sense l'oportuna autorització, i afegir 1, prèvia sol·licitud del gual permanent. Mantener el resto de las modificaciones propuestas, excepto la revisión de tarifas, por inaplicables en el 2013, según la legislación vigente y además abusivas. E incorporar al presente acuerdo la devolución de oficio de las cantidades cobradas y de las actuaciones realizadas de oficio. Si tomaran ustedes en consideración dicha propuesta, nuestro voto sería favorable. Y si no, ratificamos nuestro voto en contra. Gracias.
Senyora Freda Rayuela, vot d'explicació de vot, si s'escau.
A favor de la modificació de l'ordenança. Llegint ara una mica el redactat de l'article 6, quan parla de la quota tributària, jo, en contra de lo que manifeste Maite Huerta del Partit Socialista, el tema dels subjectes passius no entenc que sigui el que s'hauria de modificar per deixar. La voluntat nostra és treure l'objecte tributari, és a dir, desapareixeria el concepte de que es pugui tributar per l'accés rodat a través de la cera. Per tant, així era el contingut de l'informe d'intervenció, que dia deixant sense efecte la taxa de les entrades de vehicles sense llicència d'igual permanent. És a dir, la voluntat nostra és única i exclusivament, l'objecte tributari seria la reserva d'aparcament. En aquest sentit, sí que veig que queda l'article 6, i si a cas que em corregeixi la senyora secretària, queda la d'entrada de vehicles a través de les voreres, ho podríem fer desaparèixer i deixar única i exclusivament reserva d'aparcament, i quedaria clar el tema de que desapareix.
O si bé indicar mitjançant qual, perquè s'indica que és qual entre parèntesis, però efectivament posar mitjançant qual.
Reserva d'aparcament, mitjançant qual, i desapareixeria el... Amb això arreglaríem, i agraeixo l'elogi, de l'obligació que tindríem d'aplicar les ordenances, perquè desapareixeria l'objecte tributari i, per tant, no estaríem no recaptant algo que tenim reconegut en les nostres ordenances. Per tant, insisteixo, no es tracta de deixar-la sense efecte o no aplicar-la, sinó de treure l'objecte tributari. Lo del subjecte, a mi no estic prou posat amb el tema, no sé a què venia a fer referència, el subjecte passiu, la modificació del subjecte passiu, si traiem l'objecte tributari, poder ja no caldria. Entenc que si no hi ha ningú que hagi de pagar per allò, independentment del subjecte passiu, no? Faríem així. Incorporar la devolució en la modificació crec que no és possible, no? Vull dir, no? Nosaltres no...
A veure, ara el que hem fet és modificar l'ordenança per... La idea és aquesta, la proposta de cor...
La devolució està prevista del...
Sí, tot i que, si em permet un segon, tot i que ja està previst amb l'aspecte de que les persones que han pagat ja els he fet presentar la reclamació i es produirà la devolució del 2012, que és la forma que els tècnics ens estan dient, la forma de fer-ho.
Fins i tot sense presentar la reclamació, o sigui, d'ofici anirem tornant les quantitats recaptades. He sentit que hem fet un increment de les tarifes. Jo no tinc constància que hem fet un increment de les tarifes. A l'altra part, el que estem fent és, hem reduït, per exemple, l'obligació de la llicència, en la llicència de taxi l'hem reduït una mica, en l'ocupació de via pública, el tema de la prestació de la fiança també l'hem reduït, i fins i tot ens plantegem en aquells casos on la instal·lació o l'efectiva ocupació de la via pública no comporti un menyscapte precisament de la via pública, ens plantegem la possibilitat de no exigir aquestes fiances, una mica en la línia d'incentivar l'activitat econòmica. I les entrades d'igual queden iguals que estaven. Per tant, el que he sentit parlar, que hem fet una ampliació o hem incrementat les tarifes...
Sí. Fem referència a les ordenances que estan penjades a la pàgina web. Això és el que està.
Sí, que aquí duplica, hem cantat uns números.
Dupliquen, no sé. Bueno, passem de 34 a 68. En el primer, en l'A, amplada inferior igual a 3 metres. Entrades d'habitatges unifamiliars i garatges particulars, 34 en 35. I entrades d'habitatges unifamiliars i garatges particulars, 68 en 70.
I deu haver segurament algun tipus d'error, suposo, amb la que ha penjat a la web, perquè suposo que la que ha... Ah.
Sí, el que s'ha modificat és simplement eliminar. És a dir, no es veu perquè no hi és. La part es modifica l'ordenança per eliminar un apartat que era el que feia referència a les tarifes o les quotes per a pagar en cas d'accés de vehicles sense UAL, això s'elimina, però la resta no s'ha tocat. Igual és que a la web municipal hi ha penjada una informació que està desactualitzada, que és el que haurem de mirar.
Vale, doncs...
Sí, queda clar aquí? Queda clar aquí, efectes de ple, que la ordenança queda de la manera que es va aprovar al seu moment en quant als imports d'igual permanent. Els imports que es van aprovar al seu moment són els que costen l'expedient, lògicament, d'aprovació que va fer al seu moment al ple i que va estar exposat al públic i va haver l'aprovació definitiva posterior.
No sí, però tota aquesta informació, com que està penjada a la web, està a l'abast de tothom, només és això.
Va,
sí.
doncs,
suposo que tots no tenim tanta memòria i ara jo parlo d'això i duplica. Jo proposaria en tot cas de revisar tota aquesta informació, proposaria i de tornar a parlar d'aquest tema.
Pot ser que hi hagi altres conceptes aquí sumats i lògicament el que estem llegint ara és solament tal com queda actualment. El que hi ha penjat segurament queda d'haver altres conceptes per separat. Bueno, en tot cas, nosaltres el que aprovem és l'ordenança fiscal tal com està aprovada i que vostès lògicament l'han de tenir de moment que es va aprovar. Que consta l'expedient.
Quines són les que surten aquí?
No són...
Tant el grup de Ciutadans com el Partit Popular...
Ha parlat d'augment. D'increment,
sí.
I el senyor Royuela, portaveu i responsable de l'àrea, li ha sobtat. Només, suposo que aquest és el foro amb el que es pot parlar de tot això, no?
Sí, faltaria.
El que queda clar, que portem aquí aprovació i proposem per aprovar, és el que hi ha dintre el reglament, dintre l'ordenança fiscal, que s'ha aprovat al seu moment, i que són els imports que ha comentat el nostre portaveu. Si a partir d'aquí, doncs, vostè, si algú vol reconsiderar el vot en funció de tota la informació que estem donant, estem oberts.
No, lo que ocurre es que el voto era en función de la información que teníamos hasta este momento.
Bueno,
y aún así Ciudadanos ha justificado plenamente el por qué votaba a favor.
Pues si m'apures, la opció que s'està parlant en aquest moment és molt millor del que s'havia plantejat, vull dir que suposo que el vot continua en el mateix sentit.
El voto continua siendo a favor.
No es bueno para mí, no es bueno para el resto de los ciudadanos la información.
Señor Eduardo López, estamos en la plena. Senyor Eduardo López, sigue el voto afirma...
Que no hi ha modificació de les tarifes, per tant...
Ja no hi serà. Bueno.
Perquè no hi ha cap modificació de tarifes.
Bé, no...
No hi ha... No,
jo simplement, el que demano aquest moment... El que demano aquest moment és que... L'aprovació que es planteja en aquest moment és en funció de l'ordenança fiscal que hi havia que es va aprovar al seu moment amb uns imports que lògicament eren els que es van proposar i que són tal com estaven a l'ordenança fiscal, no el doble de lo que s'ha parlat aquí. En concret estem parlant de... És aquest, no? Amb amplada inferior o igual a 3 metres, entrades, habitatges unifamiliars i garatges particulars. Sí, el 68,70 al 50%. Aparcaments comunitaris fins a 5 places, 90,20 al 50%. Aparcaments comunitaris fins a 15 places, 158,80, menys la meitat d'això, menys el 50%. Aparcaments comunitaris de més de 15 places, 364,90, menys el 50%. És a dir, tal com estava establert al seu moment, diferenciant els dos conceptes. El que es proposa és aquest. Senyor Eduardo López, vostè dirà.
M'he liat. Perdóname, pero me he liado. Yo, igual que tengo que decir que yo he argumentado mi abstención en dos puntos. El primer punto, cierto, es que el portavoz me lo ha aclarado y me sirve la aclaración, pero en el segundo, como sigo sin tenerlo claro, mantengo mi abstención.
Señora Maite Huerta, Partido Socialista de Cataluña.
A ver, és que nosaltres tampoc. Estem fent números aquí sense calculadora. Però que són fàcils. Hi ha una pujada, això està clar. Està clar que hi ha una pujada, sí que augmenta. Estem d'acord que sí, que no es pot incorporar perquè hi ha persones que ja han demanat mitjançant una reclamació o d'ofici se reclamarà, o sigui, se tornaran les quantitats no cobrades, però no, bueno, amb el tema de la pujada, bueno, pugen. Puja.
Votarà en contra, vol dir igual, pregunto.
No, votarem a favor, primer perquè hi ha una prèvia sol·licitud de guard permanent, que això també ha quedat clar, i les tarifes, com que hi ha persones que no saben llegir o ho entenem malament com el que llegim, en comptes del que s'escriu, però que el tema de la tornada de les quantitats, doncs votarem a favor.
Bé, llavors, Convergència i Unió a favor també, llavors aquest punt quedaria aprovat per majoria, amb vot a favor de Ciutadans, Partit Socialista, Convergència i Unió i amb abstenció del Partit Popular. Digo bien, Eduardo? Abstenció, eh? Bé, doncs donaríem per finalitzat aquest punt 6è, que és la modificació de l'ordenança fiscal número 16 i número 18. Passaríem a l'apartat B, que és els assumptes sobre els quals cal donar compte, i el punt 7 és donar compte del decret d'alcaldia número 2013-306, on es procedeix a la adscripció en col·laboració social de 13 persones desocupades preceptores de prestacions per desocupació durant 12 mesos, es dona compte. I el punt 8è és donar compte del decret d'alcaldia número 2013-267 de la liquidació del pressupost municipal de l'any 2012, que també es dona la procedència en compte. Una vegada tractats aquests 8 punts, donaríem per finalitzada aquesta sessió. Moltes gràcies.